Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Des del triomf el 1979 de la revolució islàmica a l'Iran hi ha hagut moltes protestes reprimides pel règim dels ayatolàs. El 1999 els estudiants van sortir al carrer a favor de la llibertat de premsa. 10 anys després, l'anomenat Moviment Verd, però democràtic, va denunciar frau electoral a les presidencials de l'Iran. El 2017, 18 i 19, milers de persones van queixar-se de la situació econòmica i l'any següent, el 2020, van tornar a sortir al carrer perquè les autoritats silenciaven que havien abatut per error a Teheran un avió de passatgers amb 176 persones a bord, tots civils. L'última va ser el 2022. Llavors, les protestes per la mort en custòdia policial de la kurdo-iraniana Jina Amini, per no portar bé el vel al cap, es van convertir en la revolta més important i més mortífera contra els ayatolàs.
Hola, sóc la Naita Nasir, la meva mare és catalana i el meu pare és iranià i ja portem més de 30 anys visquent a Barcelona.
Tu vas néixer a l'Iran, per això.
Jo vaig néixer a l'Iran, correcte, a Teheran, i després ens vam exiliar a Itàlia, quan el règim de la revolució va demostrar que era autoritari, i després vam venir a Barcelona a viure.
I has tornat alguna vegada a l'Iran?
I vaig tornar el 2001, perquè era l'època de Khatami, que era un reformista, entre cometes, i hi havia com una més laxitud per la gent que havia marxat feia anys. Llavors vaig poder trobar-me amb la família que encara hi era i conèixer el meravellós país que és.
I no hi has tornat, des del 2001?
Des d'aleshores, no.
Et fa por, m'imagino, tornar-hi?
Bueno, ara no és un bon moment, sobretot per aquí la gent que critica, sobretot des de fora.
De fet, l'Iran és un país fascinant, bressol de civilitzacions.
Un cor, emrús, lozem est, fardor, lozem est, tassalsol tarixi, mavoris, arzeshmand, baxhoi mukhtalif keshver.
Però una de les imatges que caracteritza el país és el líder suprem, l'ayatollah Ali Khamenei, parlant lentament, amb un to molt característic, molt repetitiu. Ell ho controla tot, realment, a l'Iran?
Sí, és el cap de les forces armades, és el que té l'última paraula en seguretat nacional, en qüestió nuclear, als mitjans de comunicació, en l'economia. El que s'ha d'entendre és que arrel de la revolució islàmica del 79 es va crear tot un entramat d'òrgans polítics, al vèrtex del qual està Ali Khamenei, que és el líder espiritual, que controla tot. I a més, es va crear el cos de la Guàrdia Revolucionària, que és un braç de l'exèrcit que solament és lleial a Khamenei i és el defensor de la ideologia de la nova república. Per tant, el cos de la Guàrdia Revolucionària s'ha convertit en un monstre financer, armamentístic, de la construcció, econòmic, polític, i Khamenei ho controla tot i és real.
Que de fet l'Iran és una potència regional, no? Té un programa nuclear, va salvar el president sirià Bashar al-Assad de la revolta. Creus que des de l'esclat de la guerra entre Israel i Hamas l'Iran encara ha guanyat més pes o l'ha perdut a la zona?
L'Iran, des que va desaparèixer la Unió Soviètica, sempre ha volgut ser la potència regional de la zona, tant pels seus recursos naturals, perquè ocupa la segona o tercera posició en reserves mundials de gas o de petroli, perquè té un pes demogràfic amb 83 milions d'habitants, per aquest gloriós passat, i per la seva situació geoestratègica geogràfica. Clar. Aleshores, per tots aquests elements, podria ser la potència regional, però no ho és. La veritat és que fins ara és Rússia la potència regional. Aleshores, l'Iran, des de la victòria de la revolució islàmica, sempre ha volgut crear com l'eix de la resistència, donant suport a altres grups externs, la majoria xiïtes, però no solament, perquè Hamas és sunita, però que els hi permetés de manera indirecta estar present en la zona, però no directament, que és el que ha passat ara, que després dels atacs de Hamas contra Israel es va acusar l'Iran i l'Iran va dir que ell no hi tenia res a veure. El que sí que és cert que durant tots aquests anys, sobretot amb Hezbollah, Iran sí que ha donat suport financer, entrenament, logístic, armamentístic a una sèrie de milícies que després en els seus espais han crescut més o menys.
Per tant, podríem dir que a l'Iran no li interessa la guerra, però no li interessa la guerra directament amb Estats Units, amb Israel, però sí que una mica llançar les seves peces, no, contra els enemics.
Clar, perquè un dels preceptes de la revolució islàmica és l'aniquilació d'Israel i considera que els Estats Units són el major problema de la seva zona i després ve Israel. Al final, l'Iran estira la corda, però mai s'arriba tant com per provocar una guerra. Per tant, és tot un joc d'equilibris. En el fons, als Estats Units no els interessa que canviï el règim, perquè amb aquest règim és un joc d'escacs, no? I estan fent la seva partida a la zona. Desgraciadament, el que provoca és una situació horrible per la població de l'Iran.
De fet, jo recordo com vaig estar a Teheran fa molts anys, el 2006, que quan entraves a la universitat sempre trepitjaves les banderes israelianes i dels Estats Units pintades sobre el terra, no? I recordo també molta solidaritat amb Palestina. Per què el règim iranià mostra aquest suport cap a la causa palestina? Hi ha alguna raó històrica al darrere?
És més una qüestió de soflama propagandística. Si realment fos sensible als sentiments o al patiment de la població palestina, que s'ho mereix, també tindria la mateixa empatia vers la seva població. Però quan un règim aixeca la seva població i després diu de paraula que defensa una altra causa, doncs és un tema que es cau pel seu propi pes i veus que és una qüestió de propaganda.
Clar, aquestes eleccions de l'1 de març són les primeres des de la mort en custòdia policial al setembre del 2022 de la kurdo-iraniana Jina Amini, que va ser detinguda per no portar bé el vel al cap. La seva mort va obrir protestes, potser les més importants des de l'arribada del règim l'any 1979. S'ha aconseguit silenciar aquest descontentament popular a l'Iran?
Clar, és que la mort de la massa Jina Amini va ser com la gota que va colmar aquest got, no?, de descontent social, que és la punta de l'iceberg de molts factors, perquè no ens hem d'oblidar que la discriminació de gènere que viuen les dones iranianes va en paral·lel o s'entrellaça amb altres discriminacions socioeconòmiques, ètniques, religioses, polítiques. La Jina va morir al setembre de 2022 i al desembre de 2022 l'Iran va enviar la forca a 4 joves que solament havien sortit demanant més llibertat. Això el que va fer va ser que des del gener 2023 hi hagués com un replantejament de tot el moviment. Jo sempre dic que ells tenen la solució, els iranians de dintre, i l'únic que han d'arribar a la meta final, que és la justícia i la llibertat per tots i totes. Justament des del gener 2023 s'ha replegat i no ha desaparegut, s'està reconfigurant, s'està reorganitzant, i allà tenen molt de pes i molta importància a les xarxes socials, perquè s'han convertit en un espai de resistència virtual. A Iran les manifestacions multitudinàries, com les entenem aquí, no són efectives perquè el règim surt i no té cap por a disparar la seva població. Funcionen coses molt disperses, molt com de guerrilla urbana. És a dir, la Jina no ho va fer expressament. Ella va anar a Teheran a visitar la família i portar un floc de cabell que, segons la policia de la moral, doncs no era apropiat. Però les dones iranianes porten tots aquests anys demostrant que no estan d'acord, fent una desobediència diària dintre de les seves rutines. I demostrant que no estan d'acord amb tot aquest aparell que ha provocat que les infantilitzi i que les acaba convertint en un ésser de segona categoria que necessita la tutela masculina per fer qualsevol cosa. Tot la societat està muntada per ser discriminatòria contra la dona. Una dona hereta la meitat que un home. El testimoni d'una dona en judici val la meitat que d'un home. No pot renovar el seu passaport o no pot viatjar a l'estranger sense el permís de la seva figura masculina, que pot ser el germà, el pare o el marit. En cas de divorci, si no s'ha signat primer un acord d'aquests prematrimonials, la custòdia dels fills passa automàticament a l'home. Quan els nens tenen 2 anys i les nenes 5 anys, és automàtic. Per tant, hi ha tot un aparell, tota una estructura que el que fa és que provoca que la dona, malgrat que estigui, hi hagi més dones universitàries licenciades que homes, visquin després unes situacions d'absolut repressió. Al final, el vel és el símbol del règim i és una manera molt visible de demostrar la teva disconformitat amb tot el sistema. Pensem que al començament de les revoltes es demanaven canvis en el règim, però és que ara es demana un canvi de règim. Això és un salt qualitatiu enorme.
Creus que realment l'Iran, amb el pas del temps, s'acabarà convertint en el que nosaltres podríem dir una democràcia molt a prop de ser plena, o el règim és prou fort com per mantenir el pols?
El règim ha demostrat aquesta capacitat d'adaptació i de resiliència, no? Que et sap greu reconèixer-ho, però ha sigut capaç durant aquests 44 anys de resistir tot el descontent. Sense tenir la bola màgica, al final, molt lentament i progressivament, hi haurà una millora de les condicions de vida, perquè això és insostenible. I segurament el règim, per una qüestió de supervivència, haurà de donar concessions. El que no està tan clar és quan ni com, perquè l'Iran és imprevisible. Jo sempre ho dic, haver estudiat ciències polítiques el que em permet és demostrar que l'Iran mai respecta les teories convencionals, mai. Esperem i desitgem que els iranians, perquè són els únics que tenen la solució, a més estan molt preparats per això, aconseguiran promoure un canvi de la seva situació i de la seva realitat.
Anaïta Nasir, ha estat un plaer parlar amb tu.
Gràcies a vosaltres.
A reveure. Deixem l'Anaïta amb la idea clara que l'Iran és imprevisible, però que en tot cas són els iranians i les iranianes els que han de trobar una sortida. Ara anem camí del Born, on hi ha l'únic mural a Barcelona en homenatge a la darrera revolta iraniana amb les paraules dona, vida i llibertat.
Rima Shir Mohammadi, soy traductora e intérprete. Llevo más de 25 años trabajando como intérprete para distintas organizaciones de Naciones Unidas. También he traducido dos libros de poesía. Una es de la autora Mahvash Sabet, que está cumpliendo su segunda sentencia de 10 años en la cárcel en Irán, y la otra es al catalán, la poesía de Abbas Kiarostami.
Acabem de veure un mural aquí al centre de Barcelona, al carrer Princesa. Per què era aquest eslògan, dona, vida i llibertat? Per què aquestes tres paraules?
Mira, eso salió porque hubo una noche en la que los iraníes empezaron a tuitear y escribir por qué querrían un cambio dentro de Irán. Y entonces uno decía por la libertad de expresión, otro decía por la libertad de poder escoger con quién quiero vivir, a quién quiero amar. Cada uno ponía su deseo de cómo quiere vivir la vida. Y alguien puso mujer, vida, libertad. Y esto con las protestas se convirtió en un eslogan que tiene que ver con lo que realmente los iraníes buscan. La libertad para los derechos de la mujer, la libertad para tener la vida que quieran tener, con las creencias que quieran tener, con las elecciones que quieran tener, y en suma la libertad en toda su plenitud, ¿no? En toda su expresión.
Creus que amb el pas del temps continua el descontentament social? Encara hi ha algun gest de desobediència civil dins a Iran?
Sí, yo creo que sí. Fíjate que cuando la gente salió en principio indignada por el asesinato de Mahsa Amini y en protesta por no solamente por el asesinato de ella, que ya de por sí es sumamente grave, sino en general todo el mundo se ha identificado con la cantidad de veces que la mujer iraní siente acoso cuando sale a la calle. Se juntaron también personas que viven cómo su economía sufre a diario. Un país en la que el nivel de corrupción es increíble y un país sumamente rico, que no debería haber un nivel de pobreza tan elevado. Y creo que la gente está viendo cómo ha actuado el gobierno con unas protestas sumamente pacíficas por parte de la ciudadanía. Y efectivamente, todo este descontento sigue, es más profundo ahora y se ha traducido en una desobediencia civil que yo creo que tiene muchísimo más mérito teniendo en cuenta todo lo que está pasando dentro del país ahora.
I quan parlem de desobediència, ara quan ens hem trobat, Rima, tu parlaves per telèfon amb un compatriota teu, no?, a Iran. Què t'explicava ell? Encara hi ha dones que s'atreveixen a no portar el vel pel carrer? Quina mena de desobediència es viu aquests dies als carrers de Teheran?
Él me decía, no pasa ni un día que yo no salga de casa y a la vuelta, al cabo de 7-8 horas, no vea como mínimo a 2 chicas o a 2 mujeres peleándose y discutiendo con otras personas por el tema del velo. Porque no es pura rebeldía, es la conversación que está habiendo dentro del país, de cómo argumentan estas chicas jóvenes, que no hay que olvidar, han crecido bajo un sistema propagandístico contra países occidentales, contra los valores universales y de odio hacia las minorías. Y es justo todo eso que quieren cambiar y quieren recoger a las mujeres. Entonces él me dice, es que escucho unas conversaciones de chicas jóvenes que yo pienso, ¿cuándo han podido leer esto? ¿Cuándo han podido aprender a argumentar de esta manera su derecho a poder elegir lo que quieran llevar?
¿El règim com fa aquesta repressió contra les dones? Com actua?
Aprobando leyes como el plan de castidad y velo, que además pone dos cosas que son absolutamente increíbles y increíblemente ilegales, incluso de darle a los ciudadanos el derecho de recriminar, acosar, incluso detener a una mujer y llevarla a una comisaría y decir esta chica o esta mujer no lleva el velo. Desde esto hasta las multas que se dan a las mujeres que no llevan el velo, cárcel, hasta 10 años de cárcel, y además a las personas que defienden a otras personas indefensas también tienen sus sentencias, con la idea de que la sociedad quede adormecida o inactiva. Y es fascinante ver que el efecto ha sido completamente distinto y completamente contrario. Hay cada vez más y más personas que, aunque saben que les puede caer años de cárcel, salen, protestan o graban vídeos y dicen a fulanito le van a llevar a cabo esta condena o otra condena, y se arriesgan. Al final son todas decisiones que tienen sus riesgos.
¿Hi ha càmeres de seguretat? ¿Seguretat per controlar que les dones porten vel?
Hay cámaras de seguridad en las calles, hay cámaras de seguridad en el transporte público, también hay las cámaras que se utilizan, que además hubo toda una campaña de protesta contra una empresa alemana, las cámaras que se utilizan dentro de la carretera para controlar la circulación, ahora la están utilizando para controlar a las mujeres. Es interesante, ahora que mencionas cámara, abro un paréntesis con tu permiso y cuento algo increíble. Esas historias que llegan de Irán, que creo que nos dan esperanza a la vez que son muy tristes, pero en el trasfondo de todo eso yace lo que te estaba comentando del estado de conciencia de la gente. Un funcionario del gobierno que su trabajo era llevar el control de las cámaras dentro de la ciudad. Durante las protestas se dio cuenta que es a través de estas cámaras que el gobierno reconoce a los ciudadanos, y él cortó las cámaras. 10 años de cárcel le han caído a este hombre, sentencia que fue confirmada ayer. Él mismo le decía a su hijo que estoy muy orgulloso de tener esta sentencia, muy orgulloso de la decisión que he tomado. Es curioso, es funcionario del gobierno, y además que le han puesto en un puesto de máxima seguridad, quiere decir que en principio es una persona del régimen, que ha tomado esta decisión sabiendo que lo que le puede caer y que lo que le ha caído. Me parece muy interesante, lo cuento al hilo del tema de las cámaras que has comentado, ¿no?
Clar, hi ha moltíssima gent a la presó, no? Jo he llegit xifres de 20.000 persones empresonades. Qui hi ha a la presó? Perquè, clar, nosaltres sabem, per exemple, que una Premi Nobel de la Pau, la Premi Nobel del 2023, està empresonada. Fa poc van també detenir la filla de l'expresident Rafsanjani. Quina tipologia de gent hi ha a la presó? No només hi ha dones que van sortir a protestar, no?
No, perquè mientras antes eran los activistas los que entraban a cumplir condenas, los auténticos héroes son las personas desconocidas. Son personas que igual tienen su propia vida y de golpe, en un momento dado, tienen que tomar una decisión. Y por esta decisión están viendo las consecuencias que tiene y se vuelven ellos incluso más aún firmes. Entonces ahora hay gente de todo tipo en las cárceles.
Y creo que también hay muchos advocats, ¿no? Periodistas, yo que sé.
Hay más de 100 abogados encarcelados ahora. Y uno de ellos, que es un gran amigo y una persona muy valiente, le acaban de condenar a 1 año de cárcel, 2 años de no poder trabajar como abogado. Y él me decía, te aseguro que es lo que más me duele, los 2 años que no puedo ejercer como abogado. Irán ahora, ya buscando ser el primero en ranking en todas las atrocidades del mundo, ahora ya sí que es el primero en ranking mundial de periodistas encarcelados.
sí que et volia preguntar si ha arribat a totes les capes socioeconòmiques, és a dir, ha sortit a protestar la gent benestant, la gent més rica, és intergeneracional, és a dir, totes les generacions, ens ho pots explicar, això?
Claro. En un inicio salieron las chicas muy jóvenes, las que fueron muy peleonas o guerreras, por así decirlo, que eran la generación de 15, 16 años, pero es interesante que los propios jóvenes decían a sus padres, vosotros habéis traído este régimen con vuestro referéndum del 79, trayendo a esta revolución islámica al país, ahora tenéis que salir a apoyarnos en este cambio. Y entonces, al cabo de unos meses, también veías cómo salían gente de otra generación, y ya salían los chicos jóvenes, incluso con sus padres y algunos con sus abuelos. En cuanto al tema socioeconómico, las protestas siguen en la zona de Zaheda, en la zona de Seistán y Baluchestán, que es la zona más pobre del país. En Kurdistán siguen saliendo, claro, son personas que viven a diario a la represión en todos los sentidos. No hay que olvidar que las lenguas que hay en Irán, que no es solamente el persa, es el oficial, pero hay otras lenguas dentro del país, no pueden hablar. De hecho, no pueden enseñar a sus hijos el kurdo. Si lo hacen, hay años de cárcel, como ha sido el caso de algunos activistas kurdos que han entrado a cumplir 5 años de prisión simplemente por enseñar el kurdo. Entonces, te lo comento como ejemplo para decir, en busca de este cambio social hay distintos grupos. Me hablabas de la clase social alta. Estos son los que no salen, son los que participan de la riqueza del país, son los que se lucran de las riquezas de Irán. No hay que olvidar que todas las importaciones que se hacen en Irán pasa por la Guardia Revolucionaria iraní. Ellos se llevan todas las comisiones posibles para que al final el ciudadano normal tenga que pagar un precio muy elevado para productos que no deberían ser tan caros.
Clar, s'ha de ser molt valent sortir al carrer a Teheran quan saps que et jugues això, una execució o estar a la presó. Explica'ns aquest concepte de valentia per tu, no?
Yo creo que, mira, en momentos históricos, en la vida de cualquier sociedad, hay como una reacción de conciencia espiritual. Yo creo que hay momentos en los que estamos llamados a ejercer estos valores, a ponerlos en práctica, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar? Y digo, no se sabe, porque esos conceptos que creíamos que estaban muy claros, porque activistas entran en la cárcel o gente creyente como los bahá'ís entran a cumplir sin negar su creencia, pensábamos que ya está. Ya con esto es una muestra clara la firmeza, pero de golpe sale como un nuevo entendimiento acerca de estos, de esos valores, de esos conceptos que muestran que el alma humana tiene una posibilidad inmensa de ir más allá de lo que uno cree. Entonces, el tema de la valentía es curioso porque ya no es solamente que tú te atrevas y digas, bueno, ya salgo a la calle, sino que estar consciente de que salgo a la calle sin velo y puede que me peguen como Armita Garabant en el metro que la mataron y puede que vuelva a casa sana. El tener ambas cosas en tu mente y a pesar de ello salir para normalizar un derecho me parece brutal. Los que están en la cárcel cumpliendo condena, antes te comentaba el caso de este futbolista de 25 años, sale a participar en estas protestas que en principio es para las mujeres, para los derechos de las mujeres, en un inicio era así. Y que podía haber dicho, oye, que yo soy futbolista, a mí me da igual que las mujeres tengan o no tengan derechos. Sale y está cumpliendo 16 años de cárcel. Ese chico no ha dicho, yo soy así y punto y nada, sino que ha dicho, yo tengo que luchar por estos valores. Y creo que en una sociedad, cuando los valores humanos se acercan a la realidad física del hombre, se convierte en una sociedad. Cuando se desliga, ya no es una sociedad, ya que cada cual va a lo suyo.
برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن، به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
Quan parles al teu país se t'il·luminen els ulls, no? Tu portes molts anys visquent a Catalunya. T'has plantejat mai tornar al teu país si la situació canvia?
Ai, sí. De verdad, si la situación cambia, tú me vas a ver con el primer vuelo de vuelta a Irán. Fíjate que yo no he vivido en Irán. Yo nací en Arabia. Viví ahí hasta los 13 años, un país que también adoro y quiero. De hecho, el árabe fue mi primera lengua. Lo aprendí porque mi vecina, que era mi segunda madre, porque fue quien me amamantó, aprendí el árabe primero y luego el persa. yo siempre digo que los padres tenemos un papel muy importante en la vida de los hijos, y los hijos suelen sentirse apasionados por las causas de los padres. Y mi padre era un amante de la lengua persa y de Irán y la historia, y yo heredo esto de él y siento absoluto amor y pasión por poder volver y servir a la sociedad iraní, aprender de los iraníes tan valientes dentro del país.
Rima, moltes gràcies i molta sort.
Muchísimas gracias a ti por ese tiempo. Gracias.
برای ورسای اصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. برای آزادی،
d'aquí al Born tornem a Catalunya Ràdio per trucar a Londres i parlar amb algú que el seu negociat són els drets humans i l'Iran.
Yeah, so my name is Javed Rehman. I am the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran. And I was appointed to this position in July of 2018. And I am serving the mandate until 2024.
És Javed Rehman, relator especial de les Nacions Unides sobre la situació de drets humans a la República Islàmica de l'Iran. Ocupa el càrrec des del juliol del 2018 i acabarà el seu mandat aquest 2024. Aquest professor denuncia que el 2023 van morir executades a l'Iran 834 persones, el país que han executat més si ho comparem amb la seva població.
Sabem que almenys 8 manifestants han estat executats. I, per tant, les execucions es fan servir com a mitjà per castigar i eliminar oponents polítics.
Diu que el règim també encapçala el rànquing mundial de penes de mort a dones i nenes, moltes de les quals havien estat víctimes de violència i de gènere. De les 22 que van ser executades arreu del món l'any passat, 14 eren iranianes. Les autoritats han intensificat la pressió a les dones que surten al carrer i no es cobreixen el cap amb el vel obligatori. Fa poc han aprovat una nova llei que preveu penes més dures com la negació d'alguns drets fonamentals.
Recentment he documentat que s'han enviat més d'un milió de missatges de text a les dones on se les amenaça si no segueixen la normativa del hijab, com per exemple si se les troba viatjant sense vel. De fet, s'han complert milers d'aquests missatges, se'ls han confiscat vehicles i se les força a pagar multes. Sovint se la sotmet a violència perquè la policia de la moral, que aparentment havia estat suspesa, ara ha tornat als carrers i vigila que es compleixi aquesta normativa del hijab, i tenim proves que estan maltractant dones i nenes que no porten el hijab.
Aquesta normativa sobre el hijab no es redueix simplement a llocs públics, com els autobusos o el metro, sinó també quan van en els seus propis cotxes o dins les botigues.
Les autoritats de l'Estat també han tancat centenars d'establiments per no aplicar l'obligatorietat del hijab, i a moltes dones se'ls ha negat l'accés a l'ensenyament, al transport públic o als serveis bancaris. La violència s'ha fet endèmica i s'ha fet servir en alts nivells quan les dones i les nenes han desafiat la normativa bàrbara de l'obligatorietat del hijab.
Barbaric policy of enforced hijab.
Defensar-les davant del tribunal tampoc és fàcil perquè el col·lectiu dels advocats ha quedat molt tocat des de la revolta del 2022.
Molts advocats van ser arrestats i els van amenaçar que si continuaven donant suport o defensant activistes dels drets humans o manifestants, se'ls acusaria de delictes contra la seguretat nacional.
Oh, my God.
les minories a l'Iran també són víctimes de persecució. Els musulmans no xiïtes, o els kurds, o els baluchis, o els cristians, o els seguidors del bahaïsme, han patit la repressió durant dècades.
Una de les preocupacions més grans ha estat la impunitat institucional continuada i l'absència del fet de passar comptes. L'Estat no ha assumit cap responsabilitat del que està passant en termes de violacions de drets humans. No hi ha investigacions. I, de fet, la gent que suposadament ha estat involucrada en violacions molt greus dels drets humans i crims contra la humanitat i desaparicions forçades, ara són els càrrecs del govern.
Les autoritats iranianes no han deixat entrar mai al país aquest relator per investigar i parlar amb les víctimes. De fet, no han deixat entrar cap dels seus antecessors des del 2011. Javaid Rehman demana que la comunitat internacional es concentri en la promoció dels drets humans a l'Iran.
I encara que puc entendre que hi ha consideracions diplomàtiques o d'altres d'interès nacional, és vital que els drets humans continuïn sent una prioritat. No hem d'oblidar que hi ha milions de persones dins de l'Iran a qui se'ls ha de respectar els drets, que volen ser una comunitat civilitzada i digna. I, en canvi, un règim autoritari i repressiu les ha detingut. I, per tant, hem d'exercir tot el poder que tenim per portar un canvi positiu en aquest país.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santiso i producció de Ricard Garcia. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.